I em vaig treure el carnet de conduir, que en aquell temps a Vilanova doncs, hi havia 6 o 7 dones que conduïen.
L'amor romàntic ens ha fet mal a tots, però a les dones ens ha empetitit el món. Vestir-nos de blanc, casar-nos, tenir fills, anar a agafadetes del bracet d'un manso, pot estar bé, però és l'únic que venim a fer al món? Avui a les dones i els dies, a part de tenir públic, que hi ha dues noies molt formoses aquí que ara us les presentarem després, obrirem per primer cop les pàgines d'una novel·la que es publica avui, però que continuen escrivint 1.000 dones del món. Alguns matrimonis poden convertir-se en una presó. Això sí, sempre en nom de l'amor, com aquella cançó de la Maciel.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera. Una voz en la calma.
Avui comencem el programa amb l'alegria d'olorar i presentar-vos un llibre que poques persones han llegit encara. És el nou llibre d'una escriptora i periodista valenciana, Lema Zafón, que a més és una tweet star, vaja, una reina del Twitter. Emma Zafón, benvinguda. Com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, molt agraïda que m'hagis convidat.
Hem de dir que ens tens una mica despistades, perquè fas tuits corrosius, vas fer un llibre amb Chimo Bayo, que ara em deies que aviat presentaràs a Barcelona, el de Juja, i ara, pim-pam, ens acabes de treure una novel·la que es diu Casada i Callada, editat per Empúries, que ens ha emocionat perquè podria ser la història d'una de les nostres mares, tietes, àvies, amigues, etc. Què passa aquí? D'on surt tota aquesta bullícia?
No sé, suposo que no, en cada moment de la vida o de la reflexió que portes en aquella situació et ve explicar una història o explicar una altra. El llibre que vam treballar amb el Chimo va ser superentretingut, va ser també un moment determinat i ens ho va passar molt bé.
Bueno, el títol és genial, eh? O sigui, és allò de no hi va salir i me lié.
Que això mos ha passat a tots.
Exacte. Totes som Chimo Bayo en algun moment donat.
I això, i ara pues ja tenia ganes d'explicar la història de la generació de les nostres, de la meva mare i de totes les dones una mica que m'han criat. I ha eixit això, exacte.
Casada i callada, que és la vida de qualsevol dona que podríem dir que viu a l'Espanya de les acaballes del franquisme, que és de poble, que té la sort, entre cometes, i aquí sí que les hem d'indicar a la ràdio, d'enamorar-se del més guapo del poble, i el ric, també, que es casa i que comença una vida amb ell, idíl·lica, de portes en fora, però on el masclisme, l'opressió de la dona, la idea de l'amor romàntic la converteix, vaja, pràcticament en una infeliç. Aquest llibre és una denúncia, és un homenatge. Què volia ser aquest llibre?
Primer és un poc de memòria, no? De totes les dones de la generació de ma mare, que són les que ens han criat, que jo sempre al final he vist en un clima molt asfixiant. I també em venia un poc pel fet aquest que va sortir aquest discurs amb el 15M, per exemple, de somos la primera generación que vive peor que nuestros padres, que sempre es repetia aquest mantra.
I tu vas dir, home, doncs no tothom, eh?
I, clar, jo pensava, sí, que els nostres pares pot ser, perquè els nostres pares treballaven i tenien una minyona gratuïta a casa, que eren les nostres mares, però vivim pitjor que les nostres mares i crec que s'havia d'explicar la seva història.
Diries que defineix tota una generació, aquest títol de casada i callada?
Clar, a nivell de l'entorn rural, per exemple, que jo és on m'he criat, jo diria que sí, perquè estaven totes predestinades a fer exactament això, a poder trobar el nòvio, a sobre si això, si era templat i si tenia possibles o terres, que es deia llavors, pues encara millor, i no tenien, no es plantejava una altra espècie de futur per a elles o un altre camí. Llavors, això era la seua sort. I, de fet, jo encara ho he sentit allà en l'entorn i no? Les dones que s'han quedat fadrines, que es diu allà, sí. La frase aquesta de algo tindrà que no la vulgui ningú, no? És a dir, quan tu te quedaves fadrina és perquè no te volia ningú. Per tant, la teua sort i el teu camí era poder trobar algú que t'estimés.
I clar, un cop aconsegueixes, has de fer veure contra tot pronòstic que allò t'encanta, no? Encara que estiguis maleint els ossos.
Clar, perquè a sobre, quan t'han pintat que allò és el dia més feliç de la teua vida, que allò serà la teua màxima aspiració, el teu escenari més feliç possible, l'horitzó al qual has d'encaminar-te, si te trobes que eres infeliç, això és una sensació molt estranya, no et pots explicar per què eres infeliç en aquest model que t'havien dit que era l'idíl·lic per a tu.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás.
No feu cantar la Rocío Dúrcal, que no ho faré bé, però me gustas mucho tú, me gustas mucho. És una cosa que repeteix molt, que es repeteix a ella mateixa, aquesta protagonista que es vol convèncer de com li agrada en Ximo, que per cert, tens una obsessió amb els Ximos. Ximo Bayo, Ximo tal...
Bueno, és que clar, era...
Es diu Ximo allà baix,
el País Valencià, el prototipo era o triar un Ximo o triar un Vicent, i Vicent també n'hi ha un altre, vull dir, s'havia de repartir el joc. El
no?
Nom, però clar, justament aquesta cançó també és una de les de rebella, de les d'orquestra d'allà típiques que es canten i que es ballen durant les festes majors i que serveixen per això, per a propiciar l'enamorament.
És una cosa molt important a dir, que són dones de poble i que, per tant, això ho canvia tot i que, a més, hi ha per tota la novel·la travessada la idea de la classe social. Això, si aquestes xiques els hi passés a Barcelona, a l'Eixample, ja no estem parlant d'això. Aquí importa molt el que diguin els altres, importa molt la imatge que tens de cara en fora, se sap tot de tothom, no hi ha intimitat.
Clar, la línia de la intimitat és absolutament fina i tothom penetra en el que fas en qualsevol moment del dia. I sí que volia d'alguna manera manifestar aquesta mena d'opressió que es viu als pobles, que moltes vegades s'exerceix per les pròpies dones. És com un, no sé, un acte fruit de la educació nacional catòlica, d'aquest model de competitivitat entre dones, que es jutgen, aquests corrillos que es fan, que jo de vegades m'horroritzo quan veig en xarxes socials aquesta romantització de la fresca de les dones xerrant durant l'estiu, perquè jo sempre les he evitat.
Les batxilleres, que ahir parlàvem d'això.
Les batxilleres.
Sí.
Quan passes per davant de les batxilleres et converteixes en el punt de l'ordre del dia de la seva conversa i per tant és un poc perillós. I llavors...
Però també pensar que totes les dones que es reuneixen estan mal parlant també vol dir coses, també vol dir que sempre pensem malament directament de les dones. Que
clar,
potser estan parlant de que fan una fresqueta meravellosa.
Jo el que he conegut ha sigut bastant més agressiu, però clar, n'hi haurà, és evident.
Hi haurà de tot. El que també hi ha en aquest llibre és la idea del que se suposa que és un xic de profit, que això també és una cosa que marca tota una generació. Hi ha un moment que parles de los Felipes, que en aquell moment era Felipe González, que era un sex símbol per les dones espanyoles, i que tots aquells senyors amb pantalons de pana, progres, que semblava que tenien estudis, eren com una cosa a desitjar. I el que resulta és que l'heteropatriarcat, el masclisme o el que sigui, els anivella tots, no? Al final és el mateix, un Felipe, un Ximo, un Vicent, no?
Clar, ho travessa tot, el que no és... és a dir, el que no té aquest perfil intel·lectual sembla que sigui com més, no?, garrulo i que ja tendeix a això, però és que el que és intel·lectual evidentment tindrà totes les feines possibles menys la que correspongui a la llar. Per tant, al final del recorregut tot acaba sent el mateix.
Mm-hmm. Hem parlat abans de la classe, tota l'estona aquesta família de la protagonista, podem dir el nom? Aurora? hem fet un spoiler. Coses que passen a la ràdio, perdó. Mira, m'ha mirat amb una cara la Carla Bardés, que gairebé em mata, però no és tan important, no? Que hagi
no.
dit això?
No, l'únic és que, clar, tenia aquest rotllo de personalitzar-la al final, no? De també explicar aquesta mena de, bueno, d'actriu secundària de la seva pròpia vida.
Mm-hmm. Bueno, ara ja hem fet l'espoiler total, com ho veus, Catalunya. Parlem d'aquesta dona que és humil, que és de poble, i que parlem d'aquesta classe social, perquè en tot moment aquest personatge vol fer veure també, mm-hmm. és a dir, o li diuen que ha de fer veure que té diners, no? Per ser mereixedora, no? Aquest estatus social que es demana als pobles.
Clar, és que jo això sempre ho he viscut, no? En l'època actual, aquest rol i aquesta ambició o aspiració d'aparentar permanentment, jo crec que ens travessa a totes, el fet que qualsevol es compre un cotxe i ha de sortir a la plaça per lluir-lo, jo penso que de vegades compren el cotxe per sortir només a la plaça, i és com, sempre ho penso, ha de ser molt esgotador viure per aparentar, i en aquests entorns tan reduïts, jo crec que es fa moltíssim, que encara es continua fent moltíssim, i crec que d'alguna manera tots estem educats en això, en certa inferioritat per ser, no?, de classe treballadora, i en voler aparentar pot ser que no ho som.
La idea de la capital, no?, en tots els sentits. La capital
Exacte.
Està en un altre lloc, i allà on passen les coses interessants també està en un altre lloc, la vida bona està en un altre lloc, sempre està en un altre lloc. No?
La cultura està en un altre lloc, Exacte. En aquest cas també parla un altre idioma.
Uh-huh. M'agrada que treguis aquest tema. Sentim música i parlem d'aquest tema.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente
Mira, aquesta cançó de Janet, de Rebelde, que la cantaven moltes dones de l'època. Però, clar, Rebelde cap a dins, que també és una cosa que li passa amb aquesta protagonista, de Casada i Callada, que, per cert, estem parlant amb l'Emma Zafón, per si esteu despistats. Passen 3 minuts d'un quart de 12 de la nit i esteu a Catalunya Ràdio, per si encara esteu més despistats. I això és Les Dones i els Dies, el programa que hauríeu d'escoltar totes les nits si voleu ser homes i xics de profit.
Exacte.
Dit tot això... ja no m'he perdut.
Anarem a parlar de l'idioma.
De l'idioma. Ara, aquests dies, tu que ets una tweetstar, tot el dia parlem del català de poble. I tu saps com va anar tot això, eh? D'Andrea Gómez, la periodista, que estava a un blog, on parlaven de la Irene Solà, de la novel·la, i parlaven d'aquest català de poble. Tu, a la novel·la, dius alguna cosa així que, com que el teu català no té la suficient categoria. És a dir, la protagonista diu que se'n va a Castelló a estudiar i que no té prou categoria perquè és millor dir buenos días que bon dia. Però, a més, la decisió que tu has fet escrivint aquesta novel·la, a part que tu ets de Castelló i parles en valencià, és parlar de tots els localismes i parlar d'aquesta manera i posar-ho tot, perquè explicar-ho així és la manera d'explicar la teva vida, no?
Clar, d'alguna manera també d'obtenir representació, perquè moltes vegades també ens pensem que el nostre català no és l'important perquè ningú ens representa. Si tenim una societat en la qual la cultura s'ha edificat entorn al castellà, com és la valenciana, i el món cultural no va passar com aquí a Catalunya, que ha sigut sempre molt catalanoparlant, allà és castellà, llavors ens trobem molt orfes. I a sobre, en el cas aquest concret el llibre que transcorre a Llucena, que és el meu poble, també reflecteix una mica la barreja, perquè som límit lingüístic, a la vora ja parlen castellà i sí que tenim aquesta peculiaritat. Però, bueno, més que res, el català de poble o el que d'allò és el que ens han fet sentir històricament. I
suposo que aquesta definició, quan la vas sentir, o et va agradar gaire o no, o en general trobes que...
Bueno, jo potser és perquè també una mica entenia el que ella volia dir.
En context.
En aquest sentit jo no ho vaig trobar despectiu perquè crec que ella es referia pues, una mena de català ric o alguna cosa així, no m'ho vaig agafar.
Però en un altre context potser no t'hagués agradat, no? Perquè estem sempre dient aquest català no és tan important com el de ciutat. No?
Però perquè sempre hi ha una visió des de la ciutat cap als pobles i llavors sempre hi ha aquest marc mental, crec jo.
Jo crec que, de tota manera, aquí no fa falta diccionari, es pot entendre perfectament en tot el context, però m'encanta, a mi m'ha fet molt feliç el català que he llegit en aquest llibre de Casada i Callada, perquè hi ha barcelles, cafissos, arroves, garrames, palpons, dits burronxinos, que avui m'he assabentat que és el dit petit,
sí.
Que ja m'havia imaginat que era el dit brut, guarro, perquè corronxino...
Que està fent marranades, aquest dit.
I jo,
en la història.
Exacte. I jo, la veritat és que només... vull dir, només vull conèixer un xic valencià per dir-li vull un xic amb cara de moro valencià que em faria les panxes. Això m'ha encantat. Ferir-te les panxes de pur amor, no?
Clar, també depèn d'on vagis a buscar-te'l, que hi ha molt de bouero per allà baix
potser
la ferimenta després
faràs,
acaba...
Faràs bones recomanacions, no?
Sí, jo sí.
De moros valencians?
Sí.
Vale.
Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo.
Avui hits d'un darrere un altre, eh? Ara la Jurado, eh?
Clar, és molt banda sonora de
Casa de Callada.
I d'orquestra de poble. Ens hem educat en això nosaltres.
Exacte. Como yo te he amado, nadie te amará. Que això també és el que aquesta protagonista es pensa en algun moment. Mm-hmm. Que això que sent tan gran pel Ximo, aquesta escalfor de bragues, no la sentirà per ningú més.
Clar, tampoc potser hi havia moltes més oportunitats de sentir-la, sí. Perquè en el moment en el que fixaves, en el moment en el que te començaven a associar amb un home, d'alguna manera t'havies de quedar amb ell, perquè és que si no començaves a ser fresca. Uh-huh. Llavors aquest determinisme era de, bueno, pues el que n'hi havia i l'escalfor de bragues era important.
Pues... I era el moment, no? Perquè també eren molt joves,
exacte,
aquestes dones.
Exacte.
Pensem que tot això li passa abans d'anar a la universitat i ja s'hi ha de quedar, no?
Clar, perquè és que si no s'acaben els nòvios. O sigui, les existències bones, a mesura que et vas fent gran, ja et pressionen una mica perquè te'ls van furtant.
Te'ls van furtant de les mans. Desconeixement del tot, desconeixement del desig propi. Tot i que és una dona que des del principi ho veiem, ella no és tonta. Ella es parla, ella mateixa, es fa moltes preguntes. Mm-hmm. Però és com si el pes d'això que dèiem de l'amor romàntic l'anés prement, l'anés apretant i ella... poc a poc callés, no? Callés aquestes preguntes que es fa.
És capaç de reflexionar-ho, però al mateix temps no té la suficient força o no es troba com, no, aixoplugada en un context que pugui sortir d'allà. Jo crec que sap les respostes i que en el fons n'és conscient, però és molt difícil sortir, o sigui, és molt difícil respondre's honestament en un entorn així com el que ja viu, crec jo.
Uh-huh. La violència de gènere hi és present, violència verbal, violència física també. L'amor amb el que ens van educar ha d'estar lligat sempre a la violència? És a dir, també era una manera de fumar el punxó?
Clar, és que és un amor en l'àmbit heterosexual que està dins de l'heteropatriarcat. Per tant, ja parteix d'una base desigual. I en el moment en què et trobes una situació de violència, sempre jugues el rol que te l'has de perdre. Sempre estàs en aquest escenari de perdedora.
De fet, parles també d'altres orientacions sexuals que apareixen al llibre, que també eren molt exòtiques per l'època.
I continuen sent-ho, eh?
Continuen sent-ho. I, a més, m'agrada molt perquè al principi de la novel·la ni ella mateixa s'ho pot plantejar, no? És a dir, ni ella mateixa es pot sentir ella mateixa ni s'ho planteja, no? O sigui, és a dir, era un moment on no hi havia altra possibilitat i aquesta altra possibilitat era molt, molt, molt estranya.
Clar, és una desconeixença absoluta i a sobre una opció invalidada, dolenta, que s'ha de portar sempre en secret. De fet, no sé, quan s'ho ha llegit algun amic o així, que de vegades quedes, o potser és una mica exagerada amb aquest tema de l'homosexualitat o així als pobles. Nosaltres estem l'any 2023 i al meu poble no n'hi ha cap persona homosexual que pugui viure obertament la seva homosexualitat allà. Sí que n'hi ha, evidentment. Però no es fa públic, no fa cap comentari...
Si no se'ls diuen noms, amb els noms que aquí a la ciutat no ens atreviríem a dir, no?
Exacte.
Per exemple, vull dir
maricón,
que sí.
Maricón, no? Sí, és un maricón, no?
O tortillera, que a mi m'encanta, tortillera. És molt fort, aquest. A mi, jo tenia curiositat, m'imagino que és una barreja de moltes dones, ara et diré, és ta mare? Ho volem saber, no? Perquè al principi del llibre dius això que està dedicat als teus pares per fer-te una dona lliure, però després ens dius que haguessis entès que ta mare en algun moment hagués marxat a buscar tabaco i no hagués tornat.
Jo li ho dic sempre.
Sí?
Sí. Que en el moment que ja marxa, que m'envia un mail a la setmana... per saber que està bé o si necessita alguna cosa, però que jo ho entendré i jo l'esperaré si necessite marxar. No, però no només és a nivell de parella, sinó també a nivell de sostenidor de la casa. O sigui, per molt que pogués haver tingut una família o un model heteropatriarcal mitjanament decent, per dir-ho així, perquè evidentment són desiguals en aquella... és que han sorgit d'aquell entorn, sí que és cert que pues les dones de llavors són les que ho sostenen tot i això és molt injust, trobo jo, però a ma mare, per tant, entendria que un dia marxés i ens deixés allà tirats.
Tot i així, quan l'han llegit les dones del teu poble o les dones a qui has anat entrevistant, perquè m'imagino que hi ha moltes coses que t'han anat explicant, què els hi ha semblat?
Perquè no, tu... no, llegir-ho no l'ha llegit ningú
no
encara, llegit
ningú.
No.
O sigui, això és primícia tot el mundial, t'estan escoltant...
Total.
Des
no sé si quan,
de Llucena.
Quan tornen tiraran pedres al cotxe o...
Si vol trucar algú de Llucena per dir-nos quatre coses de com d'allò, 93-201-7474.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si no... Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña sí, no. Esa no soy yo.
Que es veu que tenim el telèfon patat de gent trucant de Llucena.
Bueno, no crec que no hi ha reciprocitat amb TV3, per tant crec que no s'estan sentint. Ha passat alguna cosa política ahir de fa uns anys que no,
escolta,
no n'hi ha entesa.
Però es pot sentir per l'ordinador, eh?
Ja, però...
Vull dir, què passa, que també ens heu capat allà? O què? Que és Xina, o què? És Xina.
No sé, jo si n'hi ha gaire hàbit d'escoltar ràdio en català allà.
Sí, que sí. Una cosa... En el teu llibre surten les jotes. I explica un moment el capítol en què surten les jotes, perquè ara farem un vincle amb unes persones que tinc aquí assegudes a la cadira.
Bueno, clar, hi ha les jotes, tu també coneixeràs una mica,
sí,
no?
Les jotes
turcosines. Exacte, d'aquella zona tenen moltíssima influència i a sobre el poble es barreja amb el castellà. Hi ha aquesta tradició dels masos, de les masoveres que ballaven, que anaven al poble a ballar, que a sobre estaven com molt cansades perquè venien des del mas fins al poble. I bueno, era una mica també recollir aquest llegat de les dones.
Sí, el que passa és que les jotes que canten aquí són per enriure-se'n d'una dona, no? O sigui, és una mica per atacar-la.
Ah, vale, perdona.
No,
en aquell moment estava
fent... Parlava la novel·la, tota l'estona, casada i callada. Emma Zafón.
Però és que això va passar. És que aquest capítol és real. Això va passar farà com cosa de 15 anys que es va divorciar una dona del poble, una dona que conec bastant, i va anar una altra dona i li cantava jotes a la... O sigui, a baix de sa casa.
Perquè sabia, perquè I què li deia?
Perquè s'havia divorciat. No sé exactament la lletra, però
sí,
eren jotes a la mala mujer divorciada.
Mala mujer divorciada. Això seria un bon títol. Judit Pastor, estàs aquí amb Glòria Rivera, la reina dels couplets de Catalunya.
Estic emocionadíssima perquè estic amb Glòria Rivera i una convidadíssima, especial.
No fa falta que fossis aquesta veu d'emoció.
Maria Rosa de Sant Cugat.
Hola, bona nit. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
És aquella noia que va trucar fa unes setmanes a aquest programa i li vam dir, portarem una limusina i vindràs.
Gràcies.
Recordem-la.
Per la noia, eh? Home, això t'agraeix.
És que tens un cutis.
Anima.
Meravellós.
Sí.
Recordem aquell gran moment.
Senyor Pere, amb vostè vull venir jo, i a darrere d'una tàpia, i amb un porró de vi bo, d'unes tàpies variades, vostè sigui portador, que jo li poso l'escarola, si vostè em posa el seitó.
Bé,
aquesta és meva,
Això sí que m'agradaria que m'ho cantessin sota un balcó, No, aquestes jotes podrides que dèiem ara, per mala mujer...
No t'ho perdis, Montse, que explica. Diu que va fer aquesta creació mentre estava al llit.
No, l'altre dia sí, quan us vaig trucar, estava al llit, jo tinc el telèfon allà i ho cantava des del llit, còmodament. Sí.
I això et surt així de natural, tu?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, de natural. Bé, home, mira, a tu et surt fer ràdio, a mi em surt fer parides d'aquesta... Perdó. Sí. Coses d'aquestes.
Molt bé.
Per cert, el meu pare era valencià i alguna... Però era xurro, era de la Canal de Navarrés, de Bolbait, però encara cantava, em cantava jotes d'aquestes, la sentia aquella de... I a la vora del riu mare m'he deixat les espardenyes. Doncs aquestes.
Sí. Aquesta me la sé jo i tot.
Glòria
Rivera, la de Guissona, la reina de la nit.
Estem aquí gaudint amb la Maria Rosa, que això és fantàstic, mos porta tants tresors.
Doncs escolta, ara...
Són d'or xapat, aquests tresors, per això, eh?
Or xapat, moneda falsa, sí. Durs sevillanos, jotes enrevessades... Sí. Després de la publicitat, tot això passarà en aquest programa. 932017474, si ens voleu trucar de Llucena, que sé que hi ha gent escoltant-nos des d'allà. Emma Zafón, Casada i callada. Llegiu aquesta novel·la, regaleu-la a les mares, a les tietes, a les amigues, als homes de la família, també, perquè se n'enterin del que passa a les cuines i a la vida. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci, una abraçada.
Ti voglio.
Les dones i els dies.
E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me.
Fans de la Carrà. Senyores i senyors, amb tots vostès, la inigualable, la inimitable, la reina de totes les cupletistes, Glòria Rivera!
No hi ha per res com un còctel que els homes fa si obrir la gana.
Ai, que estem contentes. Glòria Rivera, ja tornes a ser aquí.
Sí, et trobo tant a faltar, Montse.
És que jo crec que hauries de vindre cada dia.
Jo, sí, venga, ja està.
Digue'm una paraula de guissona d'aquestes boniques que teniu. Perquè aquesta nit estem així de paraules feridores.
Avui... Avui és un dia estupendo.
Esgarrinxada. Què et sembla, esgarrinxada?
Vale, vale. Vale.
Esgarrinxem-nos. Escolta, fa 15 dies vam començar a parlar de cançons brutes i pujades de to.
Sí.
Segur que tots recordeu la Filomena. La sentim?
Sentim-la.
Vinga.
Anem a la Filomena, que m'enfeia de molinda. Tenc el fil i les agulles d'un poté supertanquista. M'hi he donat per l'elegància, per la gràcia si un mercí. I fa més de 90 anys i aquest humal se'n fa molt bé.
Efectivament.
Aquesta, o sigui, és la versió antiga, no?
Aquesta és la versió antiga, te l'estàs avançant.
O no, sigui, no, sé, no, ha sigut la màquina, jo no. L'Edu Arnàs, vale. Que has dit ràpids.
Vale, aquí em volia jo referenciar, però busqueu-ho, espavileu-vos.
A veure, explica'm
una
mica.
La recupero.
El que sentíem abans, què
sentíem,
passava?
Sentíem el couplet primer, que precisament té la tornada que recuperen uns senyors que us parlava la setmana passada, que als anys 70 en escriuen 69 tornades marranes, perdó, estrofes, 69, però utilitzant la tornada de la, del couplet original, que és Canto
que
jo.
És aquell que sentim ara de la
Ramoneta. Hi ha un refrany
de la
que
Ramoneta.
Diu així.
A veure...
Un refrany, efectivament. Aquest és el que s'utilitza pel couplet original.
Llegeixo-m'ho sobre, perquè amb aquesta veu tan fineta de la Ramoneta Rovira jo no estic entenent res.
Hi ha un refrany que diu així, Filomena, Filomena, que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena, Filomena, Filomena. Aquesta és la tornada de la primera Filomena, enregistrada als anys 20. No té res a veure amb els couplets que després... Ai, perdó, amb les tornades que després doncs totes les folklòriques anem recuperant, que són porques. És a dir, no té res a veure. Aquesta és la primera, la dels anys 20.
I la primera era maca, era dolça i parlava d'una modisteta, no?
Era una modista que es volia fer cupletista, bueno, supertanguista, diuen ells, com una mena de fashion victim de l'època. Escoltem ara, sí, sencera, sisplau, una mica, la Filomena, interpretat per la gran Ramoneta Rovira.
Ara m'ho llegiràs, Glòria Rivera, perquè per si algú s'ha perdut, però la cosa què diu?
Val la pena saber la lletra. És la xamosa Filomena, que abans feia de modista, deixa el fil i les agulles, doncs vol ser supertanguista. Li ha donat per l'elegància, per dir gràcies, diu merci, i pateix de neurastènia, que és un mal que fa molt fi.
Pam, ja està. Ja comencen a parlar malament d'una modista.
Efectivament.
Te n'adones, no?
A la que ens despistem,
ja ens posen una etiqueta.
Etiquetada, saps què vol dir neurastènia?
Mira. Ho he sentit alguna vegada, histèrica, neurastènica... Sí. És aquell insult tan repetit que ens diuen a les dones.
La gran Glòria G. Durán, la meva gran mestra del couplet, autora del llibre Les psicalíptiques, el gran llibre del couplet, doctora en belles arts, pintora performer, diu: la neurastènia va ser la reina del dadà i la reina del couplet. Es pot considerar la malaltia de la civilització per un país que lluita per fer valer aquella masculinitat perduda a les colònies. La neurastènia serà el mal major i també la font més gran d'ingressos per a una naixent indústria farmacèutica.
Què vols dir? Que com totes estaven boges, a totes les havien d'empastillar, no? Una mica.
Totes medicades.
Tu te'n recordes, Rosa Maria, d'aquest... Maria Rosa, perdó, d'aquest couplet?
D'aquest exactament no, me'n sabia d'altres, però... D'aquest exactament, no, amb els altres sí.
Exacte, sí. I bàsicament el que vindria a ser és que totes les dones estaven boges, no? Totes. Vindria a ser el resum.
Segueix la lletra: és tan gran la bogeria que ella té per la finura que els carrers i el tramvia es va fent la manicura. Ella en gasta un monedero on hi porta nous raspalls, colorets, polvos, pomades i lo menos 6 miralls. I per acabar, per ser-ne un xic més fina, les sabates es perfuma i 3 caixes de Murat i cada dia diu que ella es fuma. Ara va al cafè de moda, allà on van els nois més fins, que per músics tenen moros disfressats de llangostins.
Perdona?
No comentarem l'acudit dels moros, però les que no fumen, a buscar ja el Murati, no sé si Maria Rosa...
Era un cigarret de l'abans, no?
Els cigarrets típics de la caixa de metall, que les que no fumàvem vindria ganes de fumar.
Maria Rosa, explica'ns això, si ho saps.
No. Home, sóc antiga, però no tant.
No, però vull dir, potser havies anat a alguna exposició.
Això és classe.
No, això del Murat... Bé, recordo que hi havia una senyora que era la Lili Murati, que era també...
Una vedet.
De la Lili Murati. Però del Murati aquest... Bé, és que hi havia molts d'aquells de la caixa de ferro i així... però que ara no me'n recordo ben
però
bé el
nom. Però no creieu que també era una manera de dir senyores que fumen, per dir una altra cosa?
Sí, i te llaman de tu, que deien.
Hombre, senyores sí. Que fumen i te llaman de tu.
Sí.
Que era una mica per dir prostitutes.
Ah, exactament.
Si algú jove ens està escoltant i s'ha
sí,
perdut.
Posar-se sí, un cilindro a la boca.
Sí.
Era un perill.
Ah, aquí.
El cilindrin. El cilindrin. Deien, incinera-me el cilindrin.
Incinera-me el cilindrin. No ho dieu, això, Tinder, fills. 93-201-7474, si algú ens vol inflamar el cilindrin i explicar-nos coses.
Les primeres que fumaven a l'escenari patien greus multes o greus persecucions. No es podia.
Llavors, aquesta Ramoneta Rovira, que, clar, amb aquesta veu tan prodigiosa, fineta, que parlava de la modista que tenia neurastènia i tot això, i fumava cilindros d'aquests, matadors. Qui era la Ramoneta Rovira? Perquè jo m'intec curiositat de la dona.
Jo me l'estimo molt.
Vols que et posi Fumando Espero mentre m'ho expliques?
Sisplau, precisament.
Fumando Espero.
Per què? Doncs perquè era la gran diva...
Espera, pues que soni.
Sí, poseu-me-la.
A dintre. Fumando Espero.
Ramoneta Rovira era la gran diva, reina, estrella, cupletista primera al món que va cantar i va enregistrar el Fumando Espero.
Què dius?
Sí.
O sigui, la Sara Montiel s'ho va copiar
no,
tota l'estona?
No, exacte. La Bella Dorita, totes li van prendre. Primera va ser ella, la Ramoneta Rovira. I a més és de la meva terra, per això me l'estimo tant. La Ramoneta neix a la Furiola, que està a 3 quilòmetrets del poble de la meva mare.
De Guissona?
Sí, no, de la Guàrdia d'Urgell.
Molt bé.
De la Furiola era.
Uh-huh.
I l'envien a servir, a Barcelona.
Que era una cosa que es feia molt, llavors, a part de fumar cilindros.
Sí, com ens hauria tocat a totes les filles d'obreros, no? Si haguéssim nascut fa 100 anys. Va fer classes amb Joan Viladomat, que precisament és el compositor de Fumando Espero, del vestit en Pasqual, de tants couplets, Joan Viladomat. Li feia de professor, li feia de compositor, li feia de pianista acompanyant, o sigui, un todo. Allò que et fan de mànager i que et foten la pasta, bàsicament.
I llavors triomfava en aquella època, en els teatres de l'època, no?
Triomfava El Dorado, triomfava l'Apolo, a Madrid, al Teatro Maravillas, quina meravella. Però sapigueu que la carrera de la Ramoneta dura poc, perquè es casa amb un viudo de Cervera l'any 30 i la fa retirar dels escenaris.
Casada i callada. Avui ho tenim tot tancat aquí. Sí. L'Emma Zafón escriurà una altra novel·la després d'això. Sí.
Per postres, el senyor ja tenia 2 fills d'un anterior matrimoni i es divorcien i ella s'ha de quedar amb la canalla. Després s'ajunta amb un escriptor valencià que es mor de tuberculosi.
A
un sanatori de Madrid, i ella es queda a Barcelona amb els seus germans, oblidadíssima, mor al 64 de càncer, però oblidadíssima. Però per això estem aquí.
Però per això estem aquí reivindicant a la Rosita.
Mira, Fa poc us he portat aquí uns bitllets de Parné, perquè la Maria Rosa no se'n pot anar sense la meva propaganda.
Ah, bé.
És Parné és l'espectacle que fa la Glòria Rivera per tota Catalunya.
Around the world. Around the world.
On ho fas pròximament?
Pròximament la faig a Madrid, a finals de mes.
Què dius?
Sí, a Teatres del Canal.
Teatres del Canal?
Ai, perdó, no, Teatre del Barrio.
Perdó,
Teatre del Barrio. Teatre del Barrio.
Molt bé, molt bé.
Però el vaig fer fa poc a Guissona, al meu poble, i la qüestió és que va vindre nebodes netes de la Ramoneta.
Què dius?
Sí, i em van dir, perquè ara, com que s'han venut de la casa on va néixer...
De Fuyola.
I de la Fuyola, i faran un museu, i estan remenant material, i em van dir, t'ensenyarem material, el que tu vulguis. I jo, estupendo, a veure si m'ensenyen unes calces d'ella, o el que sigui, no?
I escolta'm, i ara, Glòria, parlant de calces, vull recordar... El moment d'aquell de la setmana passada, també, de les calces? O no el recordem o el cantem ja directament? Què et sembla? Maria Rosa, t'ho dic a tu, eh?
Quines calces?
No parlaves d'unes calces? O qui era que parlava d'unes calces?
Bé.
No sé, aquí tothom parla de calces i de fumar. Sí.
Escolta, parlem de la Rosa Maria, perquè ai, la Maria Rosa, que la setmana passada ens va trucar quan tu estaves fent la secció.
Quina fantasia.
I,
és un maig, això és un maig.
Mira, ara que he dit de la indústria farmacèutica, jo en tinc una aquí que diu va de píndoles.
Ah, i aquesta?
Sí, meva.
A veure, aquesta també
és teva? Mig cantada, sí, la música és del Vall de Rams, ves tot així, però és mig cantada i mig recitada, que diu: sempre m'havia semblat que el Viagra feia pupa. I diuen ara els americans que és boníssim per la cuca. Quan vull tocar el cornetí, tot i que vaig embalat, em faig un fart de patir, doncs no arribo ni al fa. En lloc de fer-me el distret, cap a Andorra faig camí, content gastaré uns durets comprant el Viagra per mi. I després de moltes presses i un llarg camí corregut, es troba a la farmàcia una corrua de coneguts. I tots fent-se els despistats. Ai, ves també, quina ocurrència. O és que un amic m'ho ha demanat, eh? Oi, a mi també, coincidència. I dissimulant, rebenta. Tots es senten molt fotuts i encara que ningú trempa no serà reconegut. Abans de confessar un hispànic, s'enfonsa com el Titanic. I es pren la píndola en qüestió. Serà veritat que la píndola desenrotlla fotofòbia? Doncs apagarem tots els llums i a muntar-m'ho amb la noia. Ella es sent apassionada i plena d'un paroxisme n'hi dona tres d'una vegada i viva Espanya i el priapisme. Ai, guaita que xerida està, com si fos un de 20 anys. No t'amoïnis que de pots, ja n'hem carregat uns quants. Ai, Maria, quines píndoles més bones. Ai, Maria, posa't calces de setí. Ai, Pepito, aquest estri no em perdria. Ai, Pepito, quin instrument més diví. Ai, Maria, ai, Pepito, d'aquí ja no hem de sortir.
Au, quina meravella.
Això ho ha de sentir Catalunya, és a dir... Això està passant en directe. T'està prenent una mica la feina,
Portes el llibret del vodevil? No, o sigui, treballarem juntes amb la Maria Rossi. Sí, el pròxim show està claríssim.
He portat aquesta i la de l'altre dia.
Això ho has escrit tu, Maria Rosa.
Sí.
I dona't bé tot això.
Ai, que em ve
aquesta gràcia i aquest...
Mira, el meu avi sí que sabia música i ell ja, i de Sant Andreu, era, i ja quan feien caramelles, i ell ja li agradava fer cançonetes d'aquestes una mica així, per tocar els nassos al veïnat, no?
I potser és això,
però... Sí, bé, jo quan d'allò el meu avi era molt gran i no, ja no... Ni tocava...
Ell te n'ensenyava d'aquestes cançons?
No, ell no me n'ensenyava, jo n'havia sentit cantar alguna cosa, no. Però la meva tieta també era molt conyona i la mare i no, el mare i el pare seriosos, però... I jo estava moltes hores amb la tieta i suposo que el d'allò se'm va... Em vaig empaltar. No, però ja era granadeta, quan vaig començar a fer aquestes coses em va donar per fer coses així.
Però em sembla que també llegeixes molt, perquè hi ha molt vocabulari aquí i hi ha molt pensar, eh? No has dit una altra cosa.
És que les llengües m'agraden.
Has dit priapisme, eh?
Oh, sí, esclar.
No, ja, però això és afinar molt fi, eh?
Home, és que, ja dic, jo, elles, esclar, ho diuen més pel broc gros. I sí. Jo m'agrada més fer-ho metafòricament, m'entens?
Sí. Abans allà el sofà
ens explicava. Potser és que no m'atreveixo com elles a verbalitzar segons què, sí, però ho faig però així, això, que s'entén.
Home, s'entén molt, eh? S'entén molt.
S'entén molt, precisament.
Ella va dient que no, però allà el sofà ens explicava que ha arribat a cantar en barcos.
No, bé, arribat a cantar en barcos, barcos no. El meu home era capità de barco. Bé, una vegada anàvem en barco de passatge i vam anar tota una temporada i llavors el que era la tripulació feia un show pels... els passatgers. I clar, el meu home no feia res, evident, però jo, com que estava allà, deia, per què no cantes? I cantava. I els hi cantava en francès, perquè m'agradava.
I si no t'inventaves el que fos, no?
No, no,
jo et veig capaç de tot.
No, cantava en francès perquè vaig estudiar 2 anys de francès, m'agrada, el pronuncio bastant bé, i aleshores, doncs, mira.
O sigui, llengües, viatges, en barco...
Sí, en barco.
I què has fet tu, la vida?
Ai,
passar-m'ho
bé, tot el que he pogut, ja t'ho dic jo ara. No he sigut d'aquelles que us ha agradat sacrificar-me, no, la veritat que no. No, hedonismes.
I què no has fet? Què encara no has fet, què voldries fer?
Què voldria fer? No, no.
És anar de gira amb la Glòria Rivera?
I tant, això. Home, després mira, fèiem contracte.
No, és que ja dic, no, perquè per fer una cosa que ja havia pensat, però es necessita molta disciplina. I el que deia, molta disciplina per fer coses d'aquestes i molta constància. Jo no he tingut disciplina. I no n'he sigut de disciplinada. No m'ha agradat fer les coses. Ho faig perquè em ve de gust.
Per gust,
ja està. I per això ho faig per diversió. Mm-hmm. I, en fi, i no sé. També, bé, faig teatre, he fet alguna coseta a televisió, he sortit amb un parell de capítols fa anys, amb el cor de la ciutat, i així.
Sí, tenim una estrella aquí.
Faig teatre amateur, he fet 20 anys teatre amateur, i ara, sí. Vull dir, m'agrada.
I m'agrada això, musical, però... Eh? Tu t'has escrit alguna cosa?
Bé, ara l'última, vaig a la llar d'avis, que no ens agrada el nom, oi, Paquita? Que no ens agrada el nom, francès.
La Paquita ha vingut, eh? Sí, també, sí, que està asseguda aquí al sofà, no es penseu que parla sola, eh?
Sí, no, no.
No, perquè pensa que això no és la tele, eh? Llavors aquí quan dius, ei, Paquita, no estàs amb vistes parlant.
Ai, Paquita, si no...
Escolta una cosa, no em podríeu cantar alguna cosa així per acabar les dues? Així per fer un final de festa? No sé, alguna cançó que se sapigueu les dues?
Ella no en sap de cantar.
Sí.
No sé, què us podeu inventar?
No.
La Paquita,
sí,
vols dir?
Sí, no sé, rapidet, no. Eh? Això, un cilindro ràpid,
Tu, Paquita,
ràpid,
també
eh?
Has fet teatre amb elles?
No, ella no d'això res. Ella té mà per escultures i per fer altres coses.
Sí,
cada
jo coses manuals.
A ella li agraden manuals. Jo les manualitats són d'una altra classe.
Ja, de cornetina.
Si teniu la companyia completa.
Eh?
Teniu la companyia completa.
Sí, sí.
Què, feu alguna cosa o no?
No. Jo, si vols, et canto.
Com Glòria Rivera?
Jo us tinc un joc preparat, Paquita. Perquè
un joc?
Ai, perdó, Maria Rosa.
Però ràpid, eh?
M'agradaria conèixer-te més. O sigui, això no pot quedar aquí. Llavors, mira, amb qui et casaries? Amb qui viuries i a qui mataries?
No, bé,
casar-se, viure, matar.
Casar-me ja no em casaria.
Dic jo els noms, has de triar.
No.
Pilar Rahola, Teresa Forcades o Laura Borràs? Casar-se, viure, com viure, o matar? Pilar Rahola, Teresa Forcades, Laura Borràs.
No, matar no mataria ningú, no sóc assassina. I casar-me amb senyores tampoc, t'ho asseguro.
Fora.
No, cadascú...
Que sí, però escolta, i si no, Núria Feliu, Lina Morgan i Concha Piquer?
També, aquesta és la segona cara de la moneda.
No,
casar-se, ja viure sense... o matar? Sí. Núria Feliu, Lina Morgan, Concha Piquer.
La Lina Morgan algun cop de rock li hagués fumat, pobre, sí.
Allà!
Però...
M'encanta! Vale, per tant, ets pro Núria Feliu
sí,
i Mary Sant Pere.
La Núria
quina Feliu. Preferiries, Mary Sant Pere o Núria Feliu?
Eren molt diferents. Era més conyona la Mary Sant Pere, però la Núria Feliu m'agradava i m'agradaven les cançons. Tornaré... Jo t'endré, però la cantava en català.
Escolta, tens alguna cosa curteta per acabar?
Bé,
que vulguis cantar-nos?
La de l'altre dia. Diu, soc una noia xerida i amb molta imaginació. De dia somio truites, de nit amb un tall rodó. He gastat moltes poesies mentre feia sofregits. De poesies n'he parides i he cremat tots els fregits. Però molt a prop de casa meva viu en Pere, un xicot que té grossa la cartera i és gourmet com no n'hi ha dos. I en unes lliçons de cuina que ell em feia molt gustós tractarà amb els ous amb puntes. Ai, quin plat tan deliciós! I és que l'altra nit, mentre dormia, vaig tenir un somni tan bo que si el veia li diria i el que ve a continuació. Senyor Pere, amb vostè vull venir jo a un pícnic amb una manta i un porronet de vi bo. D'unes viandes variades, vostè sigui portador, que jo hi poso l'escarola, si vostè em fa un bon xató. De tonyina no en cal gaire, que el que més frueixo jo, que estigui ben amanida fresc i molsut el seitó. Ai, per gaudir de tan bon àpat, com vostè és tot un senyor, em pujaven a la moto i em portava... Ai, no pateixin, que Morfeu va posar el despertador.
Sí, en aquest programa, en aquest programa no ens falten moratis.
Tu, vos, com no sé com t'he dit.
Ah, de vos.
Tu? Vos
vostè?
Home, oh, m'agrada molt el vos, eh?
Sí, bé, però...
Em deixaries que jo portés a un escenari, un show, Lletres de les Teves?
Home, sí, però per dir un parell de coses, només vull dir sí.
S'ara ha parlat de negocis, escolta. Clar. Glòria Rivera, et
home, si me'l dona
un consell per la vida.
Digue'm, en castellà n'hi vaig fer una en aquella, a la Isabel Gemio.
Li vas fer, amb, no?
Amb aquella amb nena Isabel.
Que no has fet una carta, o què?
Nena Isabel, li vaig fer. No, és que la vaig enviar a la Paròdia Nacional, perquè em vaig enviar una a la Paròdia Nacional, que me la van triar.
Què és la Paròdia Nacional?
Un programa, un programa que feien. De l'any 13.
Sí, sí.
Amigues, Maria Rosa, Glòria Rivera, la setmana que ve, o sigui, d'aquí 15 dies et vull tornar aquí, o amb la Maria Rosa o sense, però hem de fer alguna cosa.
I tant.
Maria Rosa, estàs sempre convidada en aquest programa.
Gràcies.
Ens ha encantat que hagis vingut, t'ho agraïm molt. Ara ja pots tornar a Sant Cugat amb la teva limusina rosa,
sí,
que t'hem portat.
L'heu trucada, que vingui?
Ah, l'hem trucada ara, amb unes plomes, sí, sí, i unes coses.
Molt bé. Oh, està bé, fantàstic, escolta'm.
Sí,
No tenim més temps per fer-li
més preguntes? No tenim més temps. Perquè tinc una cosa ara.
Ah, sí, sí.
Vale.
M'estan esperant de Londres.
Doncs res, Montse, ja està, fins la setmana que ve.
Però escolta, aneu a fer negocis. És que crec que heu de parlar, sí, de lo vostre.
Sí. Res, fi, ja està. Fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam.
Això d'ara mateix que ha passat a les dones i els dies, quan falten 7 minuts per les 12 de la nit, crec que ha estat bastant insuperable. Però només una dona, no sé si ho pot superar, però igualar-ho potser sí. És Eva Ontiveros. Eva Ontiveros, bona nit.
Aviam, molt bona nit, Montse.
Tu estàs sentint el que ha passat aquí?
Això ha sigut apoteòsic, però
apoteòsic.
Bueno.
I tu ara em vols parlar d'una exposició de la Tate Britain que es pot veure ara mateix, on també hi haurà cornetins i cilindres, oi que sí?
Avui hi ha de tot, aviam.
Dels cilindres dels que parlaven elles, eh?
Sí, sí, hi ha molts cilindres aquí. El programa ve fort i jo faré el que pugui per estar al nivell.
Aviam. Exacte.
A les dones i els dies no ens podem perdre l'última cosa bona que acaba de passar a Londres, que és la superexposició de la Sara Lucas. La Sara Lucas és una artista de renom internacional que ha exposat arreu del món, des de Beijing fins a la Biennale de Venècia. I, per refrescar una miqueta la memòria, potser algú li sona una de les seves fotos icòniques, asseguda a una butaca amb dos os ferrats gegants als pits, o potser us sonen més unes mamelles gegants fetes de cigarretes flotant en un cel rosa Barbie. No sé si això us ha refrescat una mica la memòria.
A mi em sona bastant la Sara Lucas asseguda en aquest sofà amb aquests ous ferrats de pits, però vaja, que el Lucas sempre ha jugat amb la sexualitat, no? I sempre ha volgut enviar un missatge ben provocador.
Sempre, exactament. Ella sempre ha vingut aquí a burxar i a qüestionar per què parlem de les dones com en parlem i per què tractem els cossos de les dones com els tractem. Aleshores, el feminisme és una clau de tota la seva obra, però també ho és la crítica social. I, a més, ella no afluixa. Com que
així que ens recomanes que agafem un avió o un tren o el que sigui i anem a Londres a veure aquesta exposició.
Però per anar fent boca, com que aquí ens agraden els reptes, doncs avui pintarem imatges amb paraules. Farem art visual a la ràdio, perquè aquí per poca cosa no ens hi posem.
Vas anar a veure l'exposició, que et va encantar, ens explicaràs una mica com és, però vas parlar amb la seva comissària, no? Que m'imagino que ho sap tot sobre l'expo.
Exacte. L'Amy Emerson Martin ens va fer un passeig per l'exposició i va començar dient-nos per què és tan important l'obra de Sara Lucas avui en dia.
I think she's relevant.
Crec que és rellevant en el panorama cultural d'avui perquè continua explorant tots aquests temes. Classes socials, feminisme, sempre són constants i sempre empenya els límits. I també crec que ha anat molt més enllà que la seva generació de joves artistes britànics dels 90. Una de les coses més refrescants d'aquesta exposició, de fet, és veure tant material nou, tantes peces presentades al públic per primera vegada. Sempre està explorant amb materials nous, tant si és ciment com si és bronze, i per això és increïblement rellevant avui en dia.
So I think that's what makes her still incredibly relevant.
Eva, bronze, metall, el que vulguis, però què hi veurem aquí? Perquè em sembla que hi ha imatges, no sé si feridores, però contundents.
La pregunta és què no hi veurem, perquè és que hi ha de tot aquí. Hi ha instal·lacions de cadires amb braços que es mouen de maneres grotesques i inversemblants. Hi ha un munt d'escultures penjades sobre cadires amb cossos de dones buturuts, amb bonys fets de mitges farcides, manyocs de pits per tot arreu, cossos sent molts pits però sense caps, fotocòpies gegants de diaris de fa 20 o 30 anys parlant de dones i del cos femení amb un to tan humiliant i tan misògin...
És a dir, que ella que fa una crítica, no?, de tot això.
Completament, perquè tu primer ho veus i dius això és una paròdia i després te n'adones que són diaris reals que es van publicar i que la gent ho comprava i ho llegia i que això formava opinió. Aviam, i a més marcant tot això que tens pel mig, ja les galeries estan empaparades amb unes fotos gegants de la Sarah Lucas, tot són sèries de retrats d'ella al llarg de la seva vida, o sigui que la veus des que era ben jove fins avui en dia. Ella acaba de fer 60 anys, no para de treballar, no para de sorprendre, i, a més, sempre sap com arrencar-te un somriure, perquè, és clar, com molt bona britànica que és, doncs la seva obra no li falta mai el sentit de l'humor.
I com és veure tot això en directe? Com impacta? De quina manera?
És brutal. Literal i metafòricament parlant, és brutal, perquè, a més, una de les coses que impressiona més i que no sempre tenim la sort de veure, és com un artista ha crescut i evolucionat amb el temps, però és que, sobretot, poder apreciar la gran capacitat de treball i de dedicació al seu art que té, perquè és que la dona s'ha dedicat a l'art en majúscules, completament. Escoltem l'Amy un altre cop.
I think what they can take away from this is not only just seeing the...
El que t'emportes d'aquesta exposició no és només la gran varietat i amplitud de l'obra d'un artista com Sarah Lucas.
Especially with works like the tab.
També et sorprèn amb temes que toca, com per exemple com els diaris parlaven de les dones o les representaven no fa gaire.
The media used to portray women.
Fins i tot als anys 80 i 90 la Sarah ja deia, perdona, però això no pot ser.
What? This isn't right, you know, so I think there's something to be learned as well from just seeing the...
Podem aprendre molt només veient com ha evolucionat com a artista, però també podem veure quins han estat els temes constants en la seva obra. El feminisme, preguntar-se per què la societat és com és, la vida de cada dia, elevant objectes comuns com una cadira... És un artista que sempre et sorprèn, i això m'encanta.
And I think that's something that younger audiences can definitely take away from this show and her work.
Jo me'n recordo d'aquí els diaris, fa uns dies sortia aquells titulars que deien Sarah Lucas sense enveja de penis. Seria un bon resum?
Seria un molt bon resum, perquè és que a la Sarah Lucas no li falta res per dir les coses tal com són. És una artistassa i amb ovaris es pot ser una gran artista, no cal res més, realment.
Doncs escolta, Eva Ontiveros, anirem a Londres. Jo sempre et vull trobar una excusa per anar-hi, però si em recomanes tant aquesta dona... La veritat és que segur que val molt la pena. Anirem a la Tate Britain.
Vine i anirem.
Parlem d'aquí uns dies i ens expliques altres històries sempre des de Londres. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. I nosaltres ho deixem aquí. Demà ja sabeu que no hi ha programa, nosaltres fem pont, però divendres sí, eh? Divendres serem amb la Lolita Bosch presentant les seves dues últimes novel·les, però parlant de la seva família, de la seva àvia, de les coses que li han agradat, dels viatges. Una conversa meravellosa que no m'agradaria gens que us perdeu. Aquest programa l'hem fet una colla d'amics del Cilindre, Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Clara López, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us estimem. Bona nit. Bona nit.